El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà Omega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig excursió al riu, jo vaig excursió al riu, jo vaig excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig excursió al riu, jo vaig excursió al riu, jo vaig excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon, i com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon, ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic?
A la muntanya!
No, nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc.
Molt bona nit, oients, una codinenca. Els del Centre Excursionista, anem a la muntanya. I avui anirem a la muntanya per partida doble amb la colla dels dimecres. Que hi ha hagut una mica de canvis entre la nevada de l'altre dia que es va fer aquell especial de neu, amb la gran nevada que hi ha hagut, sobretot de les comarques de Girona, que són coses que, bé, no en parlem perquè és de per plorar i no de per riure. Però bé, nosaltres sí que anem a la muntanya avui, i com el que us deia, doncs havia de venir el Toni Verdaguer la setmana passada, no, aquesta setmana li tocava el Toni, la setmana passada havíem quedat amb el Josep Montbrú i amb el Pere Vallcorba, que s'incorpora doncs, a explicar excursions de l'altra colla del dimecres, em va dir, oi, Pere?
La segona colla, diguéssim. Podríem dir la segona divisió.
La segona divisió de la colla del dimecres. Doncs,
ells fan les caminades més planeres.
Sí. Doncs farem això, farem secció doble de colla del dimecres i després seguirem anant a la muntanya i avui anirem cap al Camino de Santiago. Amb un parell d'excursionistes de Cardedeu que han vingut vindran explicant-nos com els hi va anar ara farà cosa d'un any que van anar fins a Finisterre i bé, acabarem el programa doncs, amb un repàs d'agenda del que falta de mes de març i pel que vindrà pel mes d'abril i per part meu doncs, seguirem amb la colla el dimecres anant a la muntanya.
Bona nit, amics de la muntanya i seguidors del nostre programa. La colla del dimecres està de nou amb vosaltres per fer una petita narració de les sortides que portem a terme cada setmana. Aquesta vegada no anirem gaire lluny. Primer farem una sortida des de Gallifa cap a Sant Sebastià i l'altra pels voltants de Sant Llorenç del Munt. Vam sortir de la casa d'en Joan Font, que era l'organitzador de l'excursió. Iniciem la caminada cap a la part baixa del poble fins a trobar la riera de Gallifa, vora el gorg de les Anguiles. Seguim per la creu i els pinetons fins a arribar a l'ermita de la Mare de Déu del Grau. Aquí fem petita parada per esmorzar. Continuem per la pista, tot baixant, a retrobar de nou la riera, que aquí ens endinsem per un camí vorejant la riera també i tenint damunt nostre la gran masia de la vila, l'antic centre de rehabilitació de drogadictes anomenat el Patriarca. Més endavant enfilem cap al Serrat de Dalt per arribar a Sant Sebastià de Montmajor. Visitem l'església i fem un petit escalfament en el restaurant del poble. De nou ens posem en marxa fent la tornada per diferent itinerari. És el PRC48. Passant primer davant la Torre del Rellotge, el Serrat del Mig, la Riereta, i seguir sempre per la mateixa pista de terra, que estava, per cert, molt plena de fang. Passem vora la font i la casa d'en Sallent, enfilant cap al collet de Penjallops per apropar-nos a Cal Àngel i la Ferreria. Des d'aquí ja podem contemplar la silueta del castell de Gallifa, damunt d'un esperó rocós. Pugem al castell, és hora de dinar, preparem la manduca. Avui disposem d'un petit fogonet de gas. Alguns membres de la colla han incorporat paella en els estris de la motxilla. Expectació davant dels aliments a coure: cigrons, salsitxes, mongetes i cansalada.
Carai.
Amb tot això, vàrem escalfar l'ambient fred que havíem trobat. Fem el retorn cap al poble de Gallifa, baixant per un bonic corriol vora la cinglera i acabem l'excursió. Ha sigut un recorregut de 12 quilòmetres 860 amb un temps efectiu de 3 hores 30 i un total de 6 hores 19 amb 7 membres de la colla. Un cop arribats a casa d'en Joan Font, vàrem ser convidats a prendre cafè i poc després ens va deleitar passant un llarg reportatge de les nostres sortides que havíem portat a terme durant l'any 2009. Amb molt de rotllo i bona convivència, comentant les aventures, varen passar una tarda molt agradable. Continuem amb la segona sortida, que és pel cantó del massís de Sant Llorenç i s'anomena el Pujol de la Mata i el Pujol del Llobet. El massís de Sant Llorenç del Munt s'alça als límits de la depressió del Vallès amb una silueta inconfusible. El seu aspecte es va accentuant a mesura que ens hi acostem, descobrint un massís amb un relleu insòlid. La geologia no es pot sostreure de cap observació sobre el paisatge. De tota manera que fins la xarxa de camins que farem servir pel seu interior està rígidament adaptada a la geologia, ja que sovint els graons excavats amb material més tous o les canals obertes sobre les factures verticals que tallen els estrats són els únics passos en un terreny rocós i verticalitzat. La toponomia també assenyala el caràcter geològic del paisatge i les formes del relleu, en especial els monòlits i agulles que han estat des de fa desenes d'anys una bona escola d'escalada. Nosaltres no farem cap intent d'escalada, únicament seguirem un itinerari que permet visitar els pujols més importants que es desprenen de l'escanall dels conglomerats de la Falconera i del Coll d'Estanalles. Sortim de l'aparcament del Coll d'Estanalles en direcció a la Mata, vora la capella de Sant Jaume. Poc abans, un trencall a mà dreta ens mena cap al collet de la Sabatera. I fent una bona caminada, arribem al turó de la Roureda per dirigir-nos a la Cesta Forèstega, indret màgic envoltat d'alzines. Anem per camí carener i guanyem el collet al peu del Pujol de la Mata a 771 metres, que ascendim ajudant-nos d'esglaons metàl·lics. Damunt del cim podem contemplar una bona panoràmica. Retornem al collet i entrem a un altre camí per l'excavar per l'esquerra i al cap d'un temps ja vegem davant nostre el Pujol del Llobet, també l'ascendint. Des del seu cim, que té una alçada de 746 metres, podem gaudir d'una esplèndida vista d'aquesta part de la muntanya. Fem la tornada per diferent camí, arribant de nou a l'ermita de Sant Jaume, vora el lloc de sortida. Hem fet un recorregut de 11 quilòmetres 330, un temps efectiu de 3 hores 18, amb un total de 5 hores 56. Per aquesta setmana ja hem redactat les dues sortides. Que us hagin agradat. Bona nit.
Thank you.
Bueno, continuant amb tu, Josep, doncs voldria aclarir que, perquè he trobat alguna persona que m'ha dit «Ai, els de la colla del dimecres ja us heu partit, ja teniu dos bandes». No, no, això no és veritat, eh? Ja ho saps tu, Josep,
sí, no.
La colla del dimecres no. Només és una. Passa que per raons normals de la vida, doncs hi ha uns que poden caminar més i uns que poden caminar menys, degut a això.
Cada persona és diferent.
Cada persona té els seus inconvenients amb la salut, doncs la manera, primer, els que jo en dic de primera divisió, els grans, que sou vosaltres,
no,
doncs
també
aneu als Pirineus, aneu al Montseny, ne pugeu pujada, nosaltres no podem fer-ho.
Bueno, perquè ja ho heu fet abans.
Exacte, doncs així que ho hem fet tant abans que ara ja ens veiem una mica. Doncs bueno, jo voldria comentar, en tant, també fem alguna, bueno, cada setmana doncs fem una marxa, ja dic, mirem que sigui un terreny planer, que no hi hagin sobretot pujades, sí, perquè és el que més dificultat tenim.
Exacte.
Jo principalment he recomanat dels metges que no que eviti les pujades, i com jo d'altres companys. Tot el que va d'any, que ja som el 15 de març, doncs vam començar el dia 20 de gener, que vàrem anar a la plec de Sant Sebastià, que ens vàrem trobar, la primera divisió i la segona divisió.
Exacte.
Ens vàrem trobar allà dintre l'església.
Uns per un camí i els altres per un altre.
Nosaltres hi vàrem anar-hi del Pla de les Forques, vàrem anar amb cotxe fins a sí. Vam passar a Gallifa, abans d'arribar a Sant Llorenç, ja saps on és, i d'allà vàrem deixar els cotxes al Pla de les Forques i vàrem anar a Can Sallent, vàrem passar, vàrem visitar la casa, que hi havia l'Antònia, ens va ensenyar més o menys la casa, i cap a Sant Sebastià. Vàrem anar a ofici, ens vam quedar a dinar allà, ens portàvem el dinar, però degut a les inclemències del temps doncs vam anar a dintre a dinar al restaurant. I a continuació doncs vam fer el mateix, cap a Can Sallent, Pla de les Forques i cap a casa. El dia 27, el 27 de gener, vàrem anar a Vilanova i Geltrú. En tant nosaltres en fem d'excursions que són culturals, anem a dir, que no són solament d'anar a caminar. En tant en fem una doncs, per anar a visitar doncs, alguna cosa que ens llama l'atenció. El dia 27 vàrem anar a Vilanova i Geltrú, que vàrem visitar un museu que vàrem quedar sorpresos. És el museu d'en Víctor Balaguer. Víctor Balaguer havia sigut un polític i escriptor que va deixar tots els seus béns, que en tenia molts, sobretot amb obres d'art, els va deixar pel poble de Vilanova i Geltrú, i han fet un gran museu. Us recomano a visitar-lo. El dia 3 de Barcelona vàrem anar al Parc del Laberint, a Barcelona. És un parc molt maco. Ja n'heu sentit a parlar, del Parc del Laberint.
Sí, no hi he estat, però
que et fiques per un puesto i no pots sortir, que hi ha com un laberint, ben bé. I després vàrem anar a dinar allà, a un barri de Barcelona, el barri no sé com ne diuen, el barri, no sé, ara no me'n recordo. Doncs vàrem anar a dinar allà i a continuació, a peu, vàrem anar cap dalt a la Torre Baró, que hi ha un mirador fantàstic de Barcelona, es veu una vista meravellosa. La part alta de Barcelona, sí. Dalt d'aquella torre que veiem a sobre Barcelona, és la Torre del Baró, que hi ha un mirador molt maco. I després a peu vàrem anar fins a Barcelona, vam agafar el metro, el cotxe i cap a Sant Feliu. Va ser una excursió molt maca. El 10 de febrer vàrem anar de Canet a Mataró, perquè nosaltres vàrem començar aquest camí d'anar, vàrem començar a Lloret i volem arribar a Barcelona passant per la costa. De moment tenim fet fins a Mataró.
És un tros d'un tram de GR?
No. Són camins de ronda, el camí de ronda, que és el GR92, però passa ja més lluny de la costa.
Continua.
Ja s'endinsa pel corredor Montnegre, em penso que és, per allà, ja deixa la costa. Doncs nosaltres agafem
litoral, la part litoral.
La part tocant a mar. Sempre toquem quasi bé, estem entre mar i el tren, i la carretera.
Així segur que aneu de pla, seguint la platja.
Exacte, això mateix. Doncs també, abans de començar la caminada, vàrem anar a veure la casa on era d'en Puig i Cadafalch, aquest gran arquitecte, oi, que va dissenyar el Palau de la Música, entre altres coses, doncs té la casa aquí, a Canet de Mar. I vam arribar fins a vora Mataró. Podíem arribar a Mataró, però hi havia obres i vam haver de tornar a recular, agafar el tren a Canet.
Està bé.
I finalment, el dia 4 de març, van fer el Camí de les Aigües. vàrem fer 12 quilòmetres, vàrem començar aquí a Torre Baró, una altra vegada vam anar a Torre Baró, i anar seguint un camí molt maco, indicat molt bé, el camí de les Aigües. Ens vàrem desviar una mica, vàrem pujar uns corriols per allà, amb una vista fantàstica de Barcelona. Jo diria que no ho sap de molta gent qui en és, perquè tota l'hora que vas anant, vas veient a Barcelona,
podríem dir
els teus peus. Vas mirant Barcelona i la veus amb diferents, vas adelantant i vas veient, llavors va quedant a l'esquerra, a la dreta, i vas veient, és fantàstic. Eh?
Això que és pel costat de la carretera de les Aigües, també.
Sí, això és la carretera de les Aigües.
Aquella zona.
El camí, ja l'hem fet tot, és d'aquí de Torre Baró fins a Esplugues de Llobregat. Però el de Vallvidrera, Esplugues, ja l'havien fet anteriorment, l'any passat el van fer. I ara vam, el tros que faltava, de Torre Baró fins al Tibidabo. O sigui, vam pujar dalt al Tibidabo i allà vàrem tornar a veure la segona. I
tot
això,
complet.
De moment, és el que jo us puc dir de les excursions. M'agradaria doncs, que cada, quan digueu vosaltres, doncs, pugueu dir... Jo i també voldria dir que som de la Colla del Dimecres, però també pot venir tothom. Aquestes excursions, jo crec que molta gent de Sant Feliu doncs, podria venir.
Tots estem oberts a tothom.
Exacte, ja ho saben.
Només han de fer que decidir-se.
Que ho digui qualsevol de la Colla del Dimecres i pot venir. N'hi ha que no caminem gaire. Aquesta sí, va ser 12 quilòmetres. Ara la que tenim programada per aquesta setmana doncs és anar des de... També una altra cosa que fem, també, és seguir totes les vies verdes. Que van fer la d'Olot...
Sí, n'hi ha de molt maques.
Sí, doncs ara, la pròxima setmana, farem des d'Anglès fins a Girona.
Anglès.
Sembla que són 14 quilòmetres, planers, això sí, és el que mirem més, i bueno, és el que intentem fer, i recalco una vegada més que tothom és obert a tothom, no s'ha de ser de la Colla del Dimecres, jo crec. Per anar als Pirineus potser ja es necessiten més aptituds, saps? Però per aquestes que fem nosaltres, vull dir, convido a tothom, pot venir, que ho digui amb antelació, ja està.
No, l'únic que fa falta per poder venir és venir el dimecres, no?
Per ja, el dimecres. Exacte, sí. Ja, el dimecres. Llavors, clar, ens hem de posar, perquè unes vegades marxem una hora, una altra, amb cotxe particular o...
És coordinat.
Exacte, oi? Ho hem de saber almenys un dia d'antelació.
Ara, els que treballen, perquè encara són joves, el diumenge el centre excursionista també té programat una matinal.
Ho trobo molt bé.
Cada setmana.
Aquesta,
vull dir que el que té ganes de caminar pot triar
en
tres llocs diferents.
Sí. Jo això que et dic, refereixo, clar, com que és un dimecres, és un dia cada dia, doncs jubilats principalment, oi, que puguin venir.
Exacte.
Jo convido una altra vegada els jubilats a venir, animeu-se i poseu-se en contacte amb nosaltres i veureu que disfrutareu.
El que passa que has dit que aneu per llocs planers, això de que veu fer per Barcelona de planer
Van pujar des de baix a dalt, però és una pendent molt suau. Molt suau,
Es porta bé.
Va pujant, no sé quan, però no, varen pujar bé. El nostre pas, si ens sembla, doncs reposem. Si algú en diu, ai, sembla que estic... Reposem, tornem a anar-hi.
No cal atabalar-se.
I ho vàrem fer molt bé. Sí.
Una cosa volia comentar també jo d'aquesta segona divisió que esmentes tu, Pere. Quines edats us moveu? Quina mitjana d'edats sortiria, potser, amb aquesta colla
jubilats,
del dimecres?
Jubilats, no sé, n'hi ha... Mira bé el Quimet o... El Quimet Vinyes,
són dels 70,
que té, em sembla, 80 anys. Venen més joves de 67, 68.
Sí. Una mitjana de 75.
Exacte, això mateix.
Jo sempre ho dic, és una enveja, i m'omplo la boca quan dic enveja, que aquestes edats pugueu anar cada setmana a fer 12 quilòmetres.
Sí, 12 quilòmetres. A vegades els fem, a vegades més, depèn.
Els que ens agrada alta muntanya, també encara en tenim un de 79 ara.
Exacte, això mateix.
79, 76, 70... també estem amb una altura bastant considerable.
Mira, malauradament el que va morir el Miquel, ja en tenia més de 80 i encara l'última excursió que la va fer, no sé si...
Sí, va venir a Puigmal.
Si era de... No, però el que no la va poder acabar...
Era
de 22 o 23 quilòmetres. A vegades no és l'edat.
No, és la
persona tal com està. Físicament, si pot caminar o no, és això.
No, no, un... No colla de jovent, que aneu a caminar cada dimecres.
Exacte. No, i una altra, ja està, ja acabo, eh? Només tenim projectada, que també agradaria a molta gent, anar al camí, al delta, a l'Ebre. Un camí de 14 quilòmetres, em sembla, 13 quilòmetres, que és pels vols de l'Ebre, de Tortosa fins a Amposta, tot pla. Allà sí que no, seguint el curs de l'Ebre. També serà molt interessant.
També serà molt maco. Passa, això és més pesat el viatge que potser el caminar.
Exacte, és això. Aquestes tenen la dificultat, esclar, hem d'agafar el tren, ja són quasi bé 2 hores de tren. Però bueno, et toca marxar aquell dia, no sé si marxem a les 5 del dematí, esclar, hem d'agafar el primer tren i tornar a l'últim, això sí.
Aprofitar el dia.
Té aquest inconvenient.
Però teniu la sort que teniu un guia molt ben organitzat.
Ah, sí,
que us programa
les
combinacions de metro, home, tren, autocar, tot perfecte.
Hi ha el Vicenç Pere, que ja els coneixem, que ja sabem tal hora, ja el bitllet, ja posa el cotxe, no, que ens durarà fins aquí, ho porta
tot
molt
programat.
Ben organitzat. Anem a aquell lloc, ja sabem els autobusos, marxa un cada mitja hora o cada tant, pam, pam. Vull dir que
no falla.
No has de patir.
Molt bé, doncs t'esperem un altre dia, bueno, que ja t'expliquis com us ha anat per l'Ebre.
Jo crec que cada mes, o cada, com vulgueu vosaltres, m'ho digueu i comentarem aquestes petites coses d'excursions que fan i convidar tothom a que vingui.
Doncs a seguir les colles del dimecres, que veure cap on
toca.
Gràcies a tothom.
No, res, tu. Doncs bé, seguirem anant a la muntanya i tal com vam començar la setmana passada vam engegar un cicle dels castells de la vall del Loire, que aquesta setmana doncs seguim pel segon castell, a veure cap on ens porta la Teresa Permanyer, sí. Doncs a veure què ens explica.
Hola, bona nit. Per començar, dir-vos que estic molt contenta de que el Centre Excursionista hagi pensat en mi per venir i col·laborar en aquest programa tan interessant. Us explicaré, encara que breument, un trosset del viatge que vaig fer cap a la Vall del Loire i el Perigo, a França. A veure, començarem. La Vall del Loire és una regió del centre de França que rep el nom pel riu, el Loire, que és el més llarg de França. Sobrepassa els 1.000 quilòmetres. D'aquests, 280 van ser declarats Patrimoni de la Humanitat per la seva bellesa, paisatges, palaus, castells i la majoria de l'època del Renaixement. Bé, us parlaré d'algun castell d'aquesta zona que vaig visitar. Castell de Chenonceau. Comença la seva història al segle XIII. El situen en un bonic lloc al marge del riu. L'any 1513, Tomàs Boyer i Caterina Brissonet fan fer reformes al castell, derruint-lo pràcticament tot. Conserven el terror, un pont i poca cosa més. El senyor Boyer va morir a Itàlia l'any 1524 i Caterina Brissonet va continuar dirigint les obres, empleant paletes, fusters i artesans de qualitat, vinguts de l'escola italiana. Al cap dels anys, aquest castell va ser embellit per Diana de Poitiers i posteriorment per Caterina de Mèdicis. És conegut com el castell de les dames, simplement perquè deu a les senyores que he anomenat, i a alguna altra, una part important del seu encant, i també perquè la senyora Dupin el va salvar del perill de la Revolució Francesa. A mi particularment em va encantar. T'hi vas apropant per un passeig enmig d'arbres que et porta fins a la porta. Una vegada dins, vaig entendre el perquè en diuen el castell de les dames. Doncs, a més del que he comentat, té una decoració interior molt acurada. Hauríeu de veure quina varietat de flors dins els gerros i cistells, quin gust combinant els diferents colors i formes. I no diguem els tapissos de dimensions considerables on hi representen escenes de la vida del castell. Les cuines grandioses i molt ben equipades, és clar, tot d'aquell temps. no hi pot pas faltar la capella. Els vitralls varen ser destruïts l'any 1944 i els que hi ha ara, preciosos, són del mestre vidrier Max Ingram, de l'any 1954. També hi ha la imatge de la Verge i el Nen, de marbre de Carrara, i una pintura a l'oli de Sant Antoni de Pàdua, de Murillo. El conjunt de tot fa que sigui una meravella. Al sortir, admirem la decoració floral dels grans jardins, un laberint, una bodega i una extensa plantació de tota mena de flors. I aquí dono per acabada la meva explicació, que espero que us hagi agradat. Moltes gràcies per haver-me convidat i molt bona nit a tothom.
Avui tenim dues persones que han fet el camí de Santiago des de Cardedeu. Són el Salvador Coll i el Joan Martí. Ells viuen en aquesta vila del Vallès Oriental i varen fer aquesta popular caminada començant des del seu poble, cosa que suposo no és gaire habitual, ja que normalment s'inicia des de Roncesvalles a Navarra. En primer lloc, volia preguntar-vos si el fet de fer el camí de Sant Jaume és perquè sou aficionats a l'excursionisme o no té res a veure, o ho heu fet doncs, pel que és el camí de Santiago, de Sant Jaume.
Hola, molt bona nit. No, per descomptat, ho hem fet perquè som aficionats a les caminades.
Sou excursionistes, sí. En definitiva.
Exactament, sí, ens agrada molt la muntanya i la caminada ens agrada molt.
I això ha sigut una cosa, doncs, de, bueno, un pas més, diguem-ho.
Això mateix, exactament, sí. No, sí.
Molt bé. Sou socis d'algun centre excursionista de Cardedeu o d'algun altre centre? Sí?
Sí, el de Cardedeu, sí.
El de Cardedeu,
sí.
Està bé. El centre excursionista aquest de Cardedeu, quines dimensions té? És un centre gran? Com estava més o menys muntat, perquè vosaltres no sou pas de la Junta, també.
No som de la Junta, no. Passant-ho, som de dos centres. Som del Club d'Atletes, que la nostra procedència, i més d'en Joan que jo, és de corredors.
Ja.
I en aquests moments ens hem tingut de fer del centre excursionista perquè ja, almenys jo ja no puc córrer i m'haig de dedicar a caminar.
Ja.
I per això som del centre excursionista. Perquè és molt recent, el centre excursionista de Cardedeu té molt poca història. Fa uns 3-4 anys màxim que està fet. I bueno, van fent cosetes, però de moment encara té poc historial.
Sou molt novells, diguem.
Això mateix, sí,
sentit,
sí,
no?
sí.
Tu, Joan Martí, tinc entès que també fas maratons. Has corregut aquesta última de Barcelona, potser, o què?
No, ara fa uns quants anys que no corro.
Ja fa uns anys que
sí,
no.
Sí, del 2002, que no faig cap.
Ja. Però bueno, abans comentaves que has fet unes quantes vegades els 100 quilòmetres i de maratons en deus haver fet,
sí,
una colla, també,
100
no?
100 quilòmetres en porto 17.
17 vegades els 100 quilòmetres.
100 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
De maratons en porto 27, incloent-hi una de muntanya, de la Neto.
Una que veu pujar, una marató que es va pujar a la Neto.
Sí, de Penasques a la Neto.
Ostres, però això era una marató, vull dir, tal qual, o sigui, una marató comptada com a tal, com a marató, devia ser una cosa molt especial.
Marató,
no?
De muntanya.
Una marató de muntanya.
Sí, o 42 quilòmetres, però de muntanya, fortíssim.
Ja. Déu-n'hi-do. Has fet alguna vegada bons llocs o què?
No, el marató, el millor temps, tinc 3 hores 29.
Ja. Bueno, Déu-n'hi-do, no?
I en el 100, el millor temps, 10:41.
Ja.
En els 100 quilòmetres.
Bé, doncs anem a parlar del camí, que és el que en definitiva ens ha portat aquí, no? Per què vau decidir iniciar aquest camí des de Cardedeu i no de Roncesvalles? Quin és el motiu que us ha portat a fer això?
Sí, el motiu és perquè a Cardedeu es conserva en el seu museu la Compostel·la més antiga coneguda, que es va otorgar a un veí de Cardedeu el 24 d'agost de l'any 1535. Bartomeu Montells va arribar a Santiago. I amb tota la documentació que va arribar en el museu fa ja 30-40 anys, hi havia entremig una Compostel·la, que actualment és la més antiga que es coneix.
Expliquem una mica què és la Compostel·la.
La Compostel·la és el document que t'acredita que has arribat a Santiago.
Ja.
És el document aquest, que et diu que et perdonen els pecats i tota la història aquesta.
Per molt temps els perdonen els pecats?
Bueno, fins als que has fet fins aquell moment.
En
aquell moment et deixen la... Te'ls cancel·len tots, ja. A partir d'aquí. Els que fas a partir de l'endemà ja és una altra...
Has de tornar l'any següent. Està bé.
I aquest va ser el motiu, doncs, de fer-ho des de Cardedeu. Feia molt temps que en parlàvem i va haver-hi l'any passat l'oportunitat amb dir, pues ara s'ha de fer des de Cardedeu.
Està bé, està bé.
I esclar, el problema era trobar el camí d'anar de Cardedeu a Montserrat. Era molt complicat fer-ho en una sola etapa, que són 70 i pico de quilòmetres, i llavors es va decidir parlar amb el Josep Parés a veure si, quina manera hi hauria de trobar anant, passant per Sant Feliu, i veure on te podíem anar a dormir entremig, que era Sant Llorenç Savall. Llavors vam vingut de fer-nos el camí, i llavors a partir d'aquí un dia amb el Josep vam anar fins a Sant Llorenç Savall, i allà vam parlar amb el mossèn si ens deixaria dormir a la rectoria la nit aquella. I així ens repartíem, eren uns 35 quilòmetres, i quedàvem amb la meitat de Montserrat.
Està bé, i llavors la segona etapa ja la vau
ja
fer.
Ja va ser ja fins a Montserrat, i a partir de Montserrat ja no hi ha problema, perquè ja, tot, el ja camí està tot marcat. Senyalitzat, ja no tens problema doncs, per anar fent cap a Lleida, cap a Saragossa, cap a Logronyo i endavant.
Està bé. El fet aquest es diu, el fet que us ha portat a fer-ho des de Cardedeu és aquest escrit de quin any has dit que era això? De quan
la Compostela de l'any 1535.
1535?
Aviat farà 500 anys que va arribar i el document es conserva encara molt bé, està molt ben emmarcat, té molt valor el document aquest dintre la tradició d'on Jacobè.
I això quan veu anar a Santiago ho veu comunicar això o estaven assabentats que hi ha això o no?
Sí, ho saben, perquè inclús se'ls hi va deixar en un any, amb un Jacobeu, se'ls hi va deixar, Es va enviar físicament.
A Santiago.
Sí, hi ha coneixement d'això, es té coneixement, ells ho tenen,
No, però quan veu arribar a Santiago no es veu fer conèixer que era de Cardedeu?
Sí, oi tant.
Ah, val.
Queden de Cardedeu, sí, esclar, el moment que tu vas a l'oficina a registrar-te, et pregunten de quin lloc vens. I esclar, li vam dir Cardedeu. La noia va comprovar-ho a la credencial, que és el seu de la parròquia de Cardedeu, i sí. I llavors a la missa del peregrí van dir que havien arribat dos peregrins caminant des de Cardedeu. Això van dir-ho, però clar, no...
Però no, que hi ha aquesta Compostela en el poble, això no...
Això no ho saben els historiadors, els lletres ferits d'allà, però la gent normal no coneix la història aquesta.
No, perquè és una cosa, el que deies, no, que deu tenir molt valor aquest document.
Oi tant, sí, és una de les joies que hi ha al Museu de Cardedeu, està considerada una joia. La peça que està guardada allà en una nevera, que tingui una temperatura sempre la mateixa i tal. I ara esperem que l'exposin, ara com que aprofitem que el 26 presentem el llibre explicant la crònica del nostre viatge, esperem que durant aquell mes estigui la Compostela exposada, perquè si algú la vulgui veure, doncs la pugui veure.
Sí, aquí tenim la caràtula d'aquest llibre, que es diu Crònica d'un viatge a peu seguint les passes d'en Bartomeu Montells. I llavors, clar, només tenim la caràtula, no l'hem pogut llegir.
La contraportada la tens també?
Sí. Teniu a les mans un document valuós. Són les notes ordenades i àusteres en què Salvador Coll escrivia dia a dia fent camí a Sant Jaume de Compostela des de Cardedeu. Ell i en Joan Martí, seguint les passes del nostre avantpassat en Bartomeu Montells, primer cardedeuenc amb la Compostela oficial de comprovant. Jaume Rodri.
I aquí hi ha les fotos, la sortida de Cardedeu, i això és l'arribada doncs, a Fisterra.
Aquest en Jaume Rodri, que és aquest escultor que ha fet coses, perquè a Gallifa és força famós,
Sí, un home molt polifacètic.
És molt amic del mossèn Dalmau i ha viscut per allà amb el desbarat. Jo el conec també.
Sí, doncs ell ja va fer un pròleg molt maco.
Està bé. Bé, doncs una mica jo el que enfocava una mica l'enquesta o l'entrevista aquesta a parlar en primer lloc i principalment potser seria del camí que heu fet des de Cardedeu fins a trobar-vos amb el camí habitual, perquè em sembla que no veu anar pel mar amb tres valles, oi que no? Veu anar més enllà.
A Logronyo.
Per això, llavors, doncs, la part aquesta que penso jo que és menys coneguda, perquè clar, el camí des de Roncesvalles doncs, vull dir, és el que acostuma a ser més habitual, no? Llavors expliquem una mica doncs, que quan vareu fer la caminada, en primer lloc, això quan es va produir la caminada aquesta, quan la va fer?
La sortida de Cardedeu va ser el 26 d'abril
de l'any passat.
Sí, l'any passat, o sigui fa pràcticament 11 mesos que vam sortir de Cardedeu. Primera nit vam fer a Sant Llorenç Savall, vam dormir en el teatre, i a continuació la següent nit ja Montserrat.
A partir de Montserrat ja no hi ha problema, el camí està totalment senyalitzat, la Generalitat l'ha senyalitzat tot, a part de les fletxes grogues, vull dir que allà no tens pèrdua.
Per anar de Sant Llorenç a Montserrat, què veu fer? Per la Matagalls Montserrat, potser? O com, què veu
sí,
fer?
Sí, vam pujar...
Tipo camí...
Sí, sí, vam de seguir el camí al GR que està marcat, vull dir que ja no hi ha problema.
Ja.
I com a Montserrat cap problema, vull dir, llavors a partir d'aquí està molt ben senyalitzat, cap a Igualada, la primera etapa ja és arribar a Igualada, camí perfecte, i a partir d'aquí pues, anar fent. El camí és molt maco, sobretot és impressionant quan arribes a la Segarra. El tros més maco, el que em va agradar molt, és la Segarra. La Segarra l'any passat, degut a la pluja que havia tingut, estava als camps verds preciosos, els camps de cols de grocs, era disfrutar molt. El tros més impressionant va ser travessar la Segarra.
Llavors, de Montserrat, el següent lloc on veu dormir, Igualada. I a partir d'aquí d'Igualada, llavors cap a quina etapa va ser la següent?
Fins Igualada, on... ens en vàrem anar... A veure, un segon... Igual, després d'Igualada ens en tenim... Cervera.
Fins a Cervera.
Van ser 40 quilòmetres d'Igualada a Cervera.
Carai, Déu-n'hi-do, no? Ostres, perquè les etapes així normaletes acostumen a ser de 20 i pico, 30 o així.
Sí, però algunes sí, però generalment eren tants quilòmetres que si no haguéssim acabat mai. Llavors etapes de 35-40 eren normal.
Era normal.
Aquí és massa el fons d'un maratonià que porteu, no? I l'atleta.
I un dia va ser 50 i tot. Un dia Galícia van ser 50. Aquell dia va ser ja... l'etapa reina.
Teniu ganes d'arribar, no?
Sí, l'etapa reina va ser 50.
La motxilla de 9 quilos a l'esquena.
9 quilos a l'esquena?
Sí, 9 quilos aproximadament, eh?
Bueno, els primers dies pesa, però de mica en mica que vas caminant ja t'hi vas acostumant.
Ja t'acostuma a les espatlles.
I sembla que
tota
la vida has dut una motxilla a l'esquena. Sembla que tota la vida has anat amb la motxilla a l'esquena.
Forma part del cos, ja.
Tota una peça i endavant.
En aquesta primera part el recorregut és per pistes, per camins?
Sempre per pistes, no hi ha problema. Carretera ben poca se'n fa.
Carretera ben poca. Ha de ser empipador fer carretera, no? M'imagino.
Està ja prevista, tot són pistes forestals o entremig de camps, vull dir que molt bé. Llavors la segona etapa de Cervera i vam anar a Castellnou de Seana. Són 30 quilòmetres i a Castellnou hi ha l'únic alberg que únicament per a peregrins que hi ha en el camí català. Allà ens van atendre molt bé. Inclús l'Ajuntament ens pagava, no em vinguem de pagar res, estava a l'Albert. I a la Fonda, que és el bar modern de Castellnou, ens van atendre meravellosament bé. Vam anar a menjar i sopar allà, vam atendre molt bé. És un dels llocs Castellnou de Seana que ens han atès amb tot el camí, ens han atès molt bé, molt bé. Hem sigut molt ben tractats.
Molt bé. I llavors, després d'aquí, cap on veu anar?
Cap a Lleida. Castellnou de Seana i a Lleida.
Lleida capital.
Lleida capital, ja. Lleida capital.
I allà, com us veu espavilant allà a Lleida?
Allà, doncs, buscant una fonda.
Una fonda. Allà
una fonda,
no hi ha...
allà no hi ha alberg, no hi ha res. No,
no hi ha res.
Però bé, no hi ha problema. Amb una fonda vam estar molt bé. I ens van atendre molt bé a Lleida, també. El preu també ens va fer, jo crec que ens el van arreglar, perquè ens van fer un preu molt bo. Passa que estàvem en un cinquè pis sense ascensor, però bueno, ja no venia d'una mica de pujar i baixar escales, ja no venia d'això, però m'estava molt bé.
Està bé. Llavors, a partir d'aquí, cap on anem?
Llavors la cosa ja es complica. Llavors hi anem de Lleida a Fraga.
De Lleida a Fraga. Això és una mica lluny, no?
Són 30 quilòmetres més. Són 30 més.
Pensava que eren més.
No, són 30 quilòmetres més. Aquí ja comencem a començar un territori àrid.
Aquelles planures.
Poques ombres. Els boscos ja fa dies que ja pràcticament han desaparegut tots. Però bé, llavors, esclar, estem fragues a la porta dels Monegros.
Sí, i veu passar pels Monegros.
Estàvem a travessar els pràcticament 90 quilòmetres de Monegros.
Carai, tu. En quants dies, això?
Tres dies travessant els Monegros. Passa que per sort ens ho vam poder repartir molt bé els Monegros.
Sí.
Que vam tenir un cotxe de suport que ens portava les motxilles.
Ah, bueno.
I vam poder repartir els 90 quilòmetres en tres etapes, perquè si no tocava fer unes etapes llarguíssimes per trobar lloc per anar a dormir.
Clar.
Ens vam poder fer una de Fraga a Penyalba, que eren 36 quilòmetres. La segona van ser de Penyalba a Venta de Santa Lucía, 32 quilòmetres, és un lloc que no hi ha res, però bueno, vam acabar allà. El cotxe ens va portar una altra vegada a l'Hostal de Dormir, i després ja de Venta Santa Lucía a Fuentes d'Ebro, que aquí sí que hi ha lloc per dormir. Uh-huh. O sigui, la gran sort nostra va ser que era un cap de setmana i trobar el Genís Guàrdia a Fraga, que la seva dona el va venir a acompanyar el cap de setmana i ens va poder fer el de suport.
Us va fer aquest...
Es feia de cotxe de suport i nosaltres vam repartir els tres, per si no tinguera de fer una etapa, que penso que eren 40 i pico de quilòmetres, i després una altra de 30 i l'altra s'andava 20 i pico, uh-huh. i poder-la repartir tres etapes doncs, ben compensades. Uh-huh. I això ens va anar sensacional. Va ser la gran sort trobar el Genís Guàrdia, que no ens coneixíem, a Fraga, la mateixa fonda, i ens va proposar...
Ja, i això no ho teníeu previst inicialment? No. O sigui, teníeu previst de passar de llarg?
A el que trobéssim, a el que trobéssim. Ja, a el que trobéssim.
Bueno,
el que
trobéssim. Va ser un favor important.
Això és el que tothom, que quan parlem del Camino, que ho fem cada temporada,
sí.
és el que porta el peregrí, no? Que...
És la providència. No saps què passa? Trobes una providència, algú que no t'esperes, que t'ajuda amb el que sigui. En aquest cas va ser la casualitat de trobar el Genís allà fent cua esperant que li donessin la clau de l'habitació en el mateix hostal que nosaltres vam entrar, mm-hmm. perquè si haguéssim anat a l'altre hostal de Fraga ja no ens haguéssim conegut, i va ser la casualitat trobar-nos aquell mateix moment en allà, tots en allà, i ja va, doncs allà vam...
Però aquests no tenien res que veure amb el camí, vull dir,
sí, ell feia el camí.
Feia el camí també.
Ja. Ell és de Granollers, va començar a Montserrat, però ell anava pel seu compte, no ens coneixíem,
ja, no us coneixeu,
i ens vam trobar allà.
Ja. Us trobeu en aquesta primera, és dir, des d'aquí fins a trobar el camí que ve de Roncesvalles, hi ha gent, us trobeu gent que ho faci?
Molt poca, vam trobar dos nois, a Montserrat, que van estar a la mateixa celda que nosaltres. I aquests van fer de Montserrat a Lleida. I Lleida acabaven.
Yeah.
I llavors ja no, a part del Genís Guàrdia, fins a Logroño, no vam trobar, no, mm-hmm. trobar ningú més. Fins a Logroño, mm-hmm. no vam trobar ningú
més. I llavors amb aquest, el Genís que dieu, amb aquest deu anar més o menys junts? O com...
Fins a Logroño. Bueno, concretament a Navarrete.
Yeah.
En Navarrete ens va dir, jo vull fer més quilòmetres, vosaltres aneu massa a poc, us deixo. I a Navarrete ens va deixar.
Yeah.
Ens vam acomiadar a Navarrete i casualment... a Galícia, concretament a Melide. Jo estava allà a la plaça de Melide, que havíem arribat, és el dia que havíem fet 50 quilòmetres, i, ostres, miro, dic, si és l'anorac, aquell que porta l'anorac igual que el d'en Genís Guàrdia, ostres, si és ell. I sí, a Melide vam atrapar una altra vegada. A Melide vam recuperar-lo, i a partir de Melide doncs, ja vam anar junts fins a les portes de Fisterra. Perquè ell a Fisterra, doncs, ell portava una garrafeta d'aigua de Mataró. O sigui, volia batejar aigua del... portava aigua del Mediterrani per tirar-la a l'Atlàntic.
Mm-hmm.
I en allà doncs, va fer el cerimonial de tirar l'aigua i allà va acabar ell. A C, que és el poble aquest. A C, aquí ha de sortir. Aquí tenim C. I aquí estaríeu a la foto d'en Genís Guàrdia tirant l'aigua del Mediterrani a l'Atlàntic.
Sí.
Estaven preocupats per si hi hauria algun tsunami o així, que no passés alguna cosa rara, però no, va...
No es va barrejar bé.
No el va omplir, diguéssim.
No, l'aigua es va barrejar amb les de l'Atlàntic.
Es va barrejar i no es va ni notar.
I no va passar res, no va passar res. I ell va acabar.
I això que era aigua del Mediterrani.
Sí,
eh?
I ell aquí a C doncs, va agafar l'autobús i va tornar a Santiago, uh-huh. i nosaltres vam anar a dormir doncs, a Finisterre. Vam fins al final a Finisterre anar a veure la posta de sol.
Això que dieu del Mediterrani amb l'Atlàntic, un tros més avall també passa, no? Gibraltar.
Sí. Però hi ha corrents d'aigua i coses misterioses. Aquí no va passar res, vull dir, va ser un bon bateig de l'aigua.
Ens han portat tres blocs de fotografies, hi ha fotografies molt maques aquí. Qui les ha fet? Vosaltres entre els dos? Així?
El Salvador.
Sí, totes són meves, aquestes fotos.
És un mestre. Fent fotos.
Sí, no, i tant. És digital, això? O és...
Això són fotos digitals, sí, totes fotos digitals. Uh-huh. I aquestes fotos són les que hem fet un audiovisual que passarem el dia de la presentació del llibre, el dia 26.
El 26 de març.
El 26 de març, quan presentem el llibre, hi haurà un muntatge fet amb...
El pont aquest.
Amb música...
Romànic i d'allò gòtic, no?
Sí, hi ha un pont aquí.
El pont romànic, dius?
Sí, hi ha una mica de tot.
Hi ha... Aquí fa la punta.
Sí.
És una barreja d'estils.
Sí.
Molt bé. Si això que deies de la presentació del llibre és el divendres 26 de març a 8:45 en el Centre Cultural de Cardedeu.
Això mateix, sí.
I aquest llibre l'heu editat vosaltres? O...
Sí, nostre, és una edició particular.
Particular.
Una edició particular. No hem anat ni a buscar subvencions, no... res editat nostre, i el presentarem i intentarem vendre el màxim que puguem per recuperar la inversió feta amb el llibre, i molt contents de poder-ho fer, perquè és una il·lusió, almenys a mi m'ha fet molta il·lusió, i suposo Joan també,
i tant,
de poder, doncs, la nostra aventura, doncs, que quedi plasmada en un llibre.
I tant, i tant. Segur.
Ja que del senyor aquest, del Bartomeu Montells, no sabem res, ni sabem ni quina edat tenia quan hi va anar-hi, no se sap res més, només s'ha trobat la credencial aquesta, doncs ens agrada que de nosaltres, ja que vam fer la caminada aquesta, tots els detalls, cada dia el que ens anava passant, anàvem fent la petita crònica cada dia, ja es veurà reflexada en el llibre. A més, també, el que jo anava enviant, cada vegada que trobava internet, a una colla d'amics els enviava, doncs, la crònica per internet, una crònica senzilla. Ara, és clar,
portaves l'ordinador sobre?
No, anaves amb un cafè a internet, o amb una botiga de moros, bueno, d'àrabs, o d'aquests que tenen allà, sí, doncs, sí, i enviaves la crònica cada dia. I, esclar, llavors els amics et contestaven. I en el llibre aquest hi ha un tercer capítol que recull, doncs, tots els mails dels amics que anaven donant ànimos i anaven comentant les coses i tal. El llibre són tres parts. Hi ha la part històrica, què és el que era el Camí de Santiago des de que es va trobar la tomba, quin va ser el motiu de la peregrinació, unes pinzellades històriques, la nostra crònica, i al final acaba, doncs, amb els mails dels companys que estaven escrivint. Es fa tot el recull, és tot el recull aquest. I acompanyat d'unes quantes fotos i uns dibuixos que m'han fet una dibuixanta de Cardedeu, el dibuixar el plano i quatre coses més, per acabar de... que sigui una mica el llibre, que sigui un record, doncs, bueno,
d'això. I posareu fotografies d'aquestes també en el llibre?
Sí, poques, perquè és clar, era caríssim, el color és caríssim, però bueno, hi van unes quantes fotos hi van.
Molt bé. Havíem arribat o havíem passat els Monegros, i llavors quan us quedava fins a Logronyo?
Encara queda bastant, eh?
Quan...
Llavors arribem a Saragossa, i de Saragossa ja anem cap a Alagón. Saragossa és una, jo no ho imaginava, és una plana immensa.
Sí.
Tocant, al costat de l'Ebre és una plana immensa.
Sí, sí, bueno, l'autopista que deuria anar paral·lels a l'autopista.
Sí, vas paral·lels, bueno, concretament el Canal Imperial d'Aragó.
Yeah.
Agafes el Canal Imperial d'Aragó, que allò és monòton, és una plana immensa, que un dia vaig agafar tendinitis, que em penso que era simplement d'estar fins repetint el mateix moviment,
perquè
és que hi vam fer 25 o 30 quilòmetres, però sense mínima de pujada, una mínima de pujada, ni passar per cap poble, perquè vas passant pel canal, a la vora del canal, i no trobes cap poble allà, i és hi ha trossets macos, però també hi ha trossos molt sosos, molt avorrit,
quan es troba tan planer,
molt avorrit, trossos molt avorrit. Ara, l'Ebre és maco, quan està a l'Ebre, quan el tens a tocar, té molta vegetació al seu entorn. Hi ha molta vegetació, molta verdor, però, esclar, molts trossos, clar, procuren que el camí sigui recte, i l'Ebre a vegades se't desapareixia, quedava una mica apagat, però tot, els moments que podies passar tocant a l'Ebre, pràcticament, val la pena, és maco.
Tot
és maco pel paisatge, la vegetació que porta. Que té.
Molt bé. Arribem a Saragossa, i en allà, què, podeu també en una fonda o així?
Sí,
no?
Sí, una fonda davant mateix del Pilar, cap problema. Van el mateix del Pilar, i també molt bé de preu ens ho van fer aquella gent. Davant mateix del Pilar, un hotel que vam estar allà molt bé, perquè tampoc no hi ha, a Saragossa no hi ha alberg, no hi ha cap alberg, i després ja vam empalmar cap a Alagón. El següent poble va ser Alagón.
Normalment, a les hores de dinar, què fèieu? Us portava un entrepà, alguna cosa així, o també us aturava algun lloc a menjar?
Sempre paràvem alguna fonda, no recordo cap dia d'entrepà, que no. A Galícia sí que un dia vam fer-ho, a Galícia. Sí, un dia perquè... havíem esmorzat bé i vam dir, saps què, fem un entrepà, generalment no, sempre paràvem al migdia. A veure, sempre el que procuràvem és sortir molt d'hora al dematí, generalment ens aixecàvem a les 6 del dematí, i procurar entre 2 i 3 de la tarda haver acabat. Perquè la tarda, després de dinar, és molt pesat agafar la motxilla, posar-la a l'esquena, i sobretot si fa calor...
O sigui que arribàveu i llavors dinàveu bé, diguéssim, i llavors ja no...
Quasi diria que la majoria de dies era ja dinar i quedar-te. Perquè també si... el problema que hi ha caminant a la tarda és problema per trobar lloc, també. Perquè els alberts s'omplen de seguida. Hi ha gent que als 12 del migdia ja es planten davant d'un alberg. I si passes per allà i veus masses motxilles fent cua, si mires la guia, quantes places té aquest alberg? 25 places. Quantes motxilles hi ha aquí? Comptes? N'hi ha 30. No cal que t'hi quedis.
Per
perquè et tocarà dormir terra. Vull dir que sempre procuraven acabar al migdia per no trobar-se en problemes després, però sempre sobre les dues, sempre més bé acabàvem sobre les dues.
Dues, quatre, tres.
Sí, és un quart de set.
De tota manera, això de dels albergs i les motxilles deuria ser a partir de, ja d'agafar el camí.
Exactament,
el camí bo,
a partir
fins que veu arribar a Logronyo, sí, sí. Anàveu al vostre ritme. I...
No hi havia problema. Perquè llavors no hi ha albergs, que has d'anar en fondes, tot has d'anar a dormir en fondes. Sí, bueno, sí, hi havia un alberg al Faro. Al Faro sí que tenen l'alberg, és veritat. És l'únic lloc que l'Ajuntament té un alberg al Faro. És una caseta particular, que és el que vam estar una, dos, tres, perquè anàvem molt genís encara, i vam estar, però als altres llocs no. Tot, sempre vam anar trobant fondes, vaja, la fonda típica del poble, doncs, sí, sí, allà instal·lats, i ja va.
Entre Saragossa i continuant amunt, també continuava sent la cosa tan planera, o ja va variar una mica
el paisatge?
Sí,
primer tot és planer, és molt planer, molt planer. Pràcticament, de muntanyes ben poques van fer-ho, eh? Tudela, el faro, potser Calahorra, van pujar una mica a arribar a Calahorra, perquè recordo que Calahorra és més aviat alçat al poble, però si no, més aviat és bastant monòton, eh? No, de pujades o de muntanyetes ben poques, eh?
Quin equipatge us veu anar... És a dir, esclar, es tracta de portar el mínim indispensable.
El mínim.
I llavors, quines coses considereu que eren mínimes i que valia la pena portar i que, vaja, que portàveu, en definitiva, no?
Sí, a veure, el mínim és, clar, és portar un parell de pantalons, una jaqueta impermeable i la capelina. I les botes, clar, que tirin bé, les botes. Passa que, esclar, jo em vaig trobar que amb tants quilòmetres vaig arribar, les botes ja m'hi havia entrenat prèviament, vaig arribar, quasi vaig tenir feines d'arribar a Finisterre perquè vaig arribar amb la bota ben gastada de sota, ben gastada i amb forats i tot.
Carai.
Perquè, sí, sí. Però bueno, era... El problema va ser fer tants quilòmetres.
Ja no era qüestió d'estrenar unes botes cap al final perquè haguessis pogut destrossar els peus.
I tant,
no?
Ja estava acostumat a anar amb aquelles botes i amb aquelles botes vam arribar fins al final. I el de més, si et fa falta, és anar comprant-ho. Ja hi ha tot arreu on te vas, és zona que hi ha botigues per anar comprant cosetes.
I anar rentant la roba interior,
ja mateix,
el mitjons,
sí,
aquestes
sí,
coses...
Cap problema, sí, sí, l'alberg ja està preparat, ja tens el teu allà... lloc per rentar la roba, per estendre la roba, i si fa sol, de seguida la roba se t'asseca. Sí, és qüestió de portar roba d'aquestes tècniques, que són un tipus de materials o fibres que s'assequen de seguida.
Això va sensacional. Sí, sí, perquè si portes cotó i aquestes coses li costa
aquest
molt.
Aquest avui en dia costa molt. Sí. Més si sues el cotó, és les samarretes de cotó suant, queden empapades, costa secar. Sí, en canvi, la roba tècnica va de meravella, aquesta roba. Va de meravella.
I llavors es veu empalmar ja cap a Logronyo, de partir de per aquí. Quina distància encara teníeu?
Llavors encara vam anar de Calahorra a Goncillo. A Goncillo van ser 40 quilòmetres i de Goncillo ja vam arribar a això mateix, a Navarrete. A Goncillo a Navarrete, que a Navarrete ja es passava a Logronyo, que eren 30 quilòmetres més.
I aquí va ser on te veu empalmar ja amb el camí.
Sí, a Navarrete ja vam trobar ja una gentada, ja se'ns va acabar la tranquil·litat. Aquí hi ha unes riades de gent ja... impressionant. Sí,
és l'autèntic camí, no? Això,
sí,
no?
Sí, aquí sí. Aquí hi ha... Perquè és curiós, perquè esclar, quan, en els pobles, quan te veien passar, podies parlar tranquil·lament amb la gent li feia gràcia parlar amb tu. Els pobles, abans sempre estem parlant amb el Logronyo, vull dir, sempre podies parlar amb els avis, la gent que trobaves, podies parlar aquí, ja, ni et saludaven, a partir d'aquí ja... En veuen passar tanta de gent que ja ni et saluden.
Ja passen de tot, home, esclar.
És un de més aquest dia. És
o sigui
un de
que
més.
Deu ser, jo què sé, un 2 o un 3% de la gent que fa el camí que ve, que parteix de per aquí.
Sí.
Hi ha algun altre camí que surti d'algun altre lloc, no sé, de més al nord o més al sud de Catalunya, que vagi també cap allà dalt o no?
Jo el que no he fet i no conec és des de Sant Pere de Rodes, perquè que també se m'acaba a Montserrat.
Ja, o sigui que van a buscar Montserrat i
jo creuria que sí, perquè la tradició tinc entès que era sempre les peregrinacions antigues, medievals, anaven totes, passaven a Montserrat totes, procuraven anar. Sobretot quan anaven peregrinacions per la pesta o per demanar la pluja, pel que he trobat històricament, anaven totes, pujaven a Montserrat. Passaven a Montserrat a deixar també un ciri encès a la Mare de Déu i seguien cap a Santiago seguien després. Anaven per si Santiago no feia el miracle, almenys la Moreneta fes el miracle, es veu.
Porteu bastons per anar a caminar o no?
Jo sí. Dos
bastons. Dos bastons d'aquests hidràulics, i telescòpics.
Telescòpics, sí, sí.
Telescòpics,
sí, sí. Sí,
van bé sí, per caminar, sí, sí. Van força bé, no? I una altra curiositat... Porteu cantimplora o porteu ampolles de plàstic?
Camelback.
Cantimplora. Jo que sí, tu també. Sí,
I Cantimplora sí. També portava una ampolla de plàstic, també, a vegades, ja. per apostar per Cantimplora.
Sí, sí, està bé, està bé. Bueno, i quins projectes teniu? Teniu algun projecte de fer alguna altra cosa d'aquest estil? O això ja ho teniu superat? O anar a fer-ho des d'Andalusia? Jo què sé, no?
Bueno, jo em porto fets ja, he fet ja el d'Irún, ja l'he fet, o sigui, el Camí del Nord ja l'he fet, he fet el de Madrid, he fet el de Sevilla, ara aquest és el català, i ara el projecte és fer el de València, des de València, el projecte que hi ha.
I llavors, bueno, com que ja n'has fet tants, quin és el més atractiu per un que diguéssim, home, vull fer-lo, que no sé quin fer?
Home, el d'Irún.
El d'Irún, el de la costa.
Sí, el del nord.
Deu ser el més variat. El que
puja, i tant, és molt dur. És molt dur, i va poca gent perquè és dur. Atravessar el País Basc, allà no hi ha un metro de pla, eh?
Ja, clar. Però ha de ser més divertit, no?
I tant.
Menys monòton, no?
I tant, allà no hi ha monotonia. Clar. Aquell és sensacional, el Camí del Nord és preciós, aquell. Sí. És preciós. Si estàs ben preparat, és ideal el Camí del Nord.
Sí, bueno, perquè llavors potser és qüestió de fer menys quilòmetres, no?
Sí, però si ho vols fer sencer, és sensacional.
I a nivell d'albergs i tot això està...
Cada vegada n'hi ha més. Sí. Cada vegada n'hi estan posant més, eh? Són petits, pots trobar albergs que inaugurin de 5-6 places o 7 places, però bueno, és la gent que passa per allà. Vull dir que no... Ara és... I el de Sevilla també, eh? El de la Plata està molt bé, i el de Madrid també està molt bé. El de Madrid té el problema que té pocs albergs i la gent no el fa. Ens deien, és que la gent de Madrid se'n prefereix anar a Roncesvalles Valles, que no pots venir a fer aquest, que podrien sortir de casa seva caminant i no, i se'n van cap a Roncesvalles Valles.
Clar, si no està
per problemes d'albergs, vol dir que és més car.
Clar.
Perquè no és el mateix anar a dormir amb una fonda del poble que amb un alberg que et poden cobrar 3-4 euros que pagar-ne 20 o 25 amb una fonda.
Molt bé, agrair-vos la vostra presència aquí, agrair-nos que ens hàgiu explicat tot això i l'experiència aquesta, que és força interessant.
No, i emplaçar, si algú vol anar a la presentació del llibre i comprar-lo, no? El 26 de març...
I tant.
Ara jo m'estic entrenant per fer una altra vegada els 100 quilòmetres. El dia 26 aquest mes.
I on ho fas, això?
A Calella.
A Calella?
Sí, però el faré... Fa l'últim el va fer el 2004, algun temps. Però aquest podria fer 7 hores, perquè no porto gaire entreno. Que tinc ganes de fer-los.
Però i llavors què fas? Un recorregut lineal o dones voltes a un circuit? Voltes a un circuit. Això,
normalment són 5 voltes, d'allò... 5 voltes de
20
quilòmetres.
De 20 quilòmetres, sí. Exacte, clar.
A vegades són més curtes, segons.
Està bé.
Unes voltes que fas
molt bé, molt bé, doncs, ostres, això sí que és fort, eh? Això sí que és fort,
perquè... Ja, camines, ja està.
No, esclar, i tant.
No porto gaire entrenos.
Suposo que el que hi està acostumat, doncs,
segurament ja... que en 16 hores ho faré, segurament, ara. Però mira, sí. Tot és, si t'agrada, no?
I tant.
Ja tot és començar.
I tant. Sí.
No, i d'un munt arribes al 100, no?
Això, quan Joan el van operar d'un genoll, que va tenir un accident, i el metge li va dir que vostè ja oblidis de córrer...
No, de caminar.
O de caminar.
Córrer pot sí que pot fer caminar.
Encara no corria.
Aquest metge deu haver plegat, no, per això?
I a partir d'aquell moment va començar la seva gran carrera esportiva.
Molt bé.
Llavors, no sé, diu, home, podia caminar amb bastons, la teva vida, un molet, no sé què em va dir aquell home... el que feia la recuperació, no? Però mira, anant caminant per la muntanya cada diumenge, entreno de Madrid Montserrat, cada diumenge i se'm va reforçar el genoll. Em va dir un massagista i era això, va anar bé, caminar.
Molt bé.
I va ser així, mira, mica en mica.
Doncs gràcies per venir, i si algun altre dia voleu venir a explicar-nos el de València, també tindreu els micros oberts.
Moltes gràcies a vosaltres, i bona nit.
Vinga, a reveure.
Moltes gràcies.
Doncs res, acabem ja el programa, falta un minut just i volíem fer el repàs de l'abril. Josep, el deixarem pel mes que ve, pel proper programa. Només recordar, aquest diumenge cap a Caldes, que hi ha la Caminada Popular, i pels que volen seguir el Tu Jugues, ara a les 11 no ho sentireu, ho sentireu demà, o si no pel tujugues.com, perquè per problemes tècnics no l'han pogut gravar. Fins dilluns que ve, a reveure tothom.